baby.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps.
Molt bona tarda a tothom. Són les 17 hores. Avui és diumenge. Comença Música per al Record.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Molt bon diumenge a tots, molt benvinguts a un programa més de Música per al Record. Avui, dia 5 de desembre. Estava mirant i, com tenim per costum, avui tenim una petita dada que oferir-vos abans de passar a escoltar la música habitual. Estem, avui, celebrant, commemorant el Dia Internacional del Voluntariat, que fou decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1985. Des d'aleshores, els governs, el sistema de Nacions Unides i les organitzacions civils s'han unit de forma exitosa al voluntariat de tot el món per celebrar aquest dia, com hem dit, de 5 de desembre. També han de fer esment, com no, no ho podem ometre de cap manera, a que avui també es commemora el Dia Mundial des de l'any 1988 i designat per la Organització Mundial de la Salut, OMS, de lluita contra el SIDA. Per una altra part, i també com és costum, direm que avui se celebra el Sant de Sabas de Capadòcia. Aquest senyor, conegut també com Sabas el Santificat, va néixer a Cesària de Capadòcia l'any 439 i va morir a Saba, a Mar Saba, un 5 de desembre de l'any 532. Fou un sacerdot d'Anatòlia que és venerat com a sant per l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa. Va viure sobretot a Palestina dedicant-se al eremitori. Era eremita, vamos. Fou el fundador de diversos monestirs, entre ells el principal es diu Mar Saba. Va morir un 5 de desembre de l'any 532, com han dit, als 94 anys d'edat, i aquest monestiri Mar Saba, a prop del Mar Mort, es considera un dels tres monestirs, més antics que existeixen en el món. I fet aquest apuntament, breu per atrapar, com pogut comprovar, començarem nosaltres la nostra fase, diguéssim, musical, que és el que dona raó al nostre programa. Ens retrobem, dic, amb un grup, doncs, peculiar, que coneixerem, de seguida que té la particularitat, potser, de que va sorgir en el Masnou, Barcelona, a finals de 1964. Malgrat la seva curta trajectòria i que té molt poca discografia, són considerats al costat dels Cheyennes, los No, los Shakers, los Salvajes, un dels grups espanyols predecessors de l'estil que després es denominaria Garage Rock. El grup, doncs, fou fundat com a quintet a la localitat catalana, com han dit, del Masnou, a finals del dit any 1964. Els seus components eren Juan Antonio Bautista, Francisco Aznar, Antonio Andreu, Fernando Escrivá i Alberto López, varen començar tocant en petits locals i en establiments hostalers de la costa catalana. En allà, per mediació dels amos alemans de l'hotel, que es deia aleshores La Sabina, van aconseguir un contracte per viatjar a Alemanya i recórrer el circuit de rugby i del país centreeuropeu. Després de foguejar-se a l'escena germana, es van empapar de les noves tendències del gènere, sobretot del ritme en blues i el que després es coneixeria com a freak beat. Segons algunes fonts, van enregistrar 2 EPs, però es veu, això és veritat, que ja avui dia són il·localitzables. Amb tot, van tornar a Espanya a principis de 1966. Fitxats per la discogràfica Sonoplay, van publicar un únic EP a finals del any. El disc incloia temes propis i versions destacants, la que va realitzar amb una cançó que es titulava LSD, dels britànics de Pretty Things, una composició que havia estat censurada en molts països per considerar-se una apologia de la droga. Encara que no va tindre una gran repercussió comercial en el seu moment, la seva importància ha estat reivindicada posteriorment pels aficionats al garage rock, que veuen en els seus temes un precedent clar en aquest estil de l'Espanya dels 60. El seu so, aspre i afilat, es diferenciava notablement del beat predominant en el país durant aquests anys. La seva imatge es decantava de forma clara per l'estètica mat i la swinging del London britànic. Durant la primera meitat de 1967 van seguir actuant per tot el país, però a finals d'aquest any varen acabar dissolvent-se. En tot i això, entre el bienni 69-70, el seu bateria Alberto López s'integraria en el grup de rock Època, que a la vegada, després, donaria lloc al grup Santa Bàrbara. I això és la seva trajectòria. Anem a veure el tema que us he proposat. Anem cap allà.
Mientras haya luz, mientras no haya luz, y este cielo gris, nadie en la ciudad, parece vivir, mientras que en el sol, que calienta el mar, California sueña, sueño más, llueve sin cesar en mi corazón, siento ganas de rezar, siento yo por ti, mientras que me sobras, que me sobras y no estés aquí. California sueña, California sueña, y yo te sueño más.
tots aquells que hem escoltat la cançó original de Mames amb Tapapes, no dubto de que ens semblarà, no sé com qualificar-ho, no sé, trista o una miqueta morta, no, el ritme. Però realment, és, si més no, està molt ben entonada, les notes perfectes totes, no hi ha cap manera de crítica, però amb el ritme, no sé, l'alegria de la cançó. En fi, anem a seguir amb el nostre programa, aviam que escoltem ara. Mireu, tenim una senyora, vegen aquí, qui s'ha seleccionat per avui, una senyora d'altra banda molt coneguda. Parlem de Maria de los Ángeles Félix Santa María Espinosa. Aquesta senyora, nascuda a Madrid el 2 d'agost de 1947, la vam conèixer i la coneixem pel seu nom artístic de Maciel. Què dir de Maciel? Allà on acudim sempre trobem la mateixa fita, lògicament, molt important, que és la relativa al seu triomf al Festival de la Cançó d'Eurovisió l'any 1968 amb la més famosa, si cap, cançó La La La. Doncs, com dèiem, Maciel va néixer a Madrid un 2 d'agost de 1947 i era filla de pares asturians. Va passar part de la seva infantesa entre Sisó i Oviedo. El seu pare, per cert, era promotor musical d'Emilio Santamaría Martín, que, per altra part, bueno, com a curiositat podem dir que era un republicà declarat. I, a més, el pare també va ser representant, entre altres, de Los Bravos, Los Brincos, Karina o Miguel Ríos, el rockero incombustible. Bé, el nom artístic pel que és coneguda se'l va posar el seu professor de ballet. La família vivia aleshores amb la coneguda carrer de Madrid, vull dir, calle Leganitos. Ens han de remuntar a l'any 1966 per trobar-la amb la seva primera actuació en públic. Va ser a Madrid interpretant una cançó que es deia Dic que no. Evidentment, a partir d'aquí, aquest mateix any, va anar a altres festivals, com era el de la Rosa en Roma, Viña del Mar, a Xile, i el de Mallorca. El de Mallorca va guanyar el Premi de la Crítica amb un tema que es deia Rufo el Pescador. A l'any 1967 va fer les seves dues primeres pel·lícules, que duien per títol, una d'elles, Vestida de Nòvia, i l'altra ja l'hem citada quan vàrem parlar del senyor Emili Baldoví, que en realitat era Bruno Lomas. Me'n recordo perquè, home, no sé si dir que vaig ser afortunat perquè era molt més jove, però vaig tindre la sort de veure-la, i, francament, era una noia que feia molt de goig i que ens cridava l'atenció, doncs, per la seva veu, per la seva forma de fer. Com dic, amb Codo con Codo i amb Vestida de Novia va aconseguir molt èxit en Espanya i a Hispanoamèrica, sobretot amb una altra cançó que es deia Rosas en el mar, que havia ser escrita per un altre insigne espanyol, que era Luis Eduardo Aute, que també interpretaria d'ell, vull dir, també interpretaria la cançó Aleluia número 1. Bueno, d'alguna forma, aquesta forma de cantar aquestes cançons foren considerades per molts com una de les primeres cançons protesta o el que es va dir en algun moment Nueva Canción Castellana. Amb 21 anys, doncs, va arribar la seva gran oportunitat, com han dit, de guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió al Robert Albert Hall de Londres. El tema ja l'hem citat, tots sabeu que ho va escriure el Duo Dinámico. Aquest triomf va suposar una gran sorpresa, ja que va batre sobretot el favorit, que aleshores era el famosíssim també Cliff Richard, i una cançó que ha traspassat els anys i sempre s'ha escoltat, que era Congratulations. Es dona la casualitat que el govern d'aleshores li va concedir el llaç d'Isabel la Catòlica i ella el va rebutjar, el que diuen que li va valdre patir un vet per part de Televisió Espanyola. Saltant una miqueta amb el temps, ens anem a 2008, ja que arrel d'unes declaracions del periodista i ha també desaparegut José María Íñigo en el documental 1968 Yo viví el mayo español que va emetre en la cadena de televisió La Sexta, doncs, varios mitjans de comunicació varen parlar, com dic aleshores, d'una suposada compra de vots per part del règim franquista per a que Maciel guanyara Eurovisió i aconseguir així una projecció positiva del règim, una visió del règim a Europa. Però, lògicament, hem de dir que allò va ser desmentit ràpidament per al propi periodista i per la pròpia Cartan, lògicament. I en dies posteriors, doncs, La Sexta, havia dit, van acusar La Sexta de fer una mena de trama per afavorir a Chiqui Lecuatre, en referència al ser escollit per representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de 2008. Perdoneu, jo recordo aquells anys, i dic molt greument, que evidentment és veritat que a nivell popular sí que és cert que es va parlar de quina estranyesa, no?, de què guanyés i de quina manera. Però els que vam tindre, com dic, la sort de veure-ho, no vam veure més que el fet curiosíssim aleshores de que la gent votava la cançó. Sí que és cert que aleshores no es va parlar de tot el que havia passat i com ja m'ha explicat en Joan Manuel Serrat, però el cas, sigui per lo que sigui, és que Maciel va guanyar el Festival d'Eurovisió. Bueno, ja no sé si escoltarem altre dia, espero que sí, més cançons, però no ens voldríem estendre més amb aquesta biografia. Per tant, si us sembla bé, i perdoneu la veu un moment, com deia, no voldria estendre'm més, i per tant anem a escoltar a Maciel amb una cançó que es va registrar l'any 1966 i que porta per títol Él era mi amigo. Aquesta cançó, com dic, doncs també va sonar molt aquí, no va ser possiblement la que més fama li donés, però evidentment vull que la jutgeu i crec que paga la pena d'escoltar-la i conèixer com era la veu i l'actuació de Maciel l'any 1966. Anem a escoltar-la.
Él era mi amigo, el que al despertar amigo, y siempre al jugar yo me divertía al oírle hablar. Mas hoy sé que el tiempo logró ir apartando de mí su amor y su calor. Amigo, qué triste es pensar que pueden los años romper la amistad. Ahora estoy sola y en mi soledad ya no me
per aquells que siguin jovenets i escoltin aquesta música, penso que potser els sorprèn d'alguna forma, agradablement suposo i espero, al veure que les lletres aleshores no eren únicament, que hi havia moltes, per cert, pues, romàntiques d'amor, sinó que estaven adreçades pues, a altres coses, com l'amistat, com la companyonia, la confiança, etc. Això, doncs, d'alguna manera, ens ajuda a enllaçar amb el nou o amb el següent intèrpret. Parlem d'un senyor que, malauradament, ja és desaparegut i que tenia per nom real José Alberto García Gallo. Aquest senyor, doncs, va néixer a Gancul, La Pampa, en Argentina, un 11 de març de 1940, i va desaparèixer, tot i que al final ho recordem, a Móstoles, a Madrid, un 4 d'abril de 2019. Lògicament, el nom artístic d'ell, que ja haureu adivinat, era Alberto Cortés. Cantautor i poeta argentí, nacionalitzat també espanyol, i que, bueno, raó per la qual està en aquest grup que estem fent aquests dies, i també pel fet del seu èxit amb la nostra música. Podríem dir que pels seus orígens l'obra d'Alberto Cortés mostra una influència per mi amb un principi més clar que al final amb el tango, folclore argentí i el cançoner popular hispanoamericà. Molts poetes i escriptors han deixat empremta de la seva obra, com el fet d'Antonio Machado, Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, Miguel Hernández o el mateix Pablo Neruda. Més endavant, el seu gran referent musical, veus tu, va ser Jacques Brel. Aquest home va tindre multitud de guardons que han vingut a reconèixer la seva extensa obra, amb més de 40 vinils publicats i premis tan importants com el Gremi Latí, l'Excel·lència de l'any 2007 o la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts en Espanya l'any 2015. Com han dit, l'Alberto Cortés va néixer un 11 de març del 1940, eren les 8 de la tarda en Gancul, una província de La Pampa, allà a l'Argentina. Era descendent d'espanyols per part de pare i d'italians piemontesos per part de mare. Hem de dir que els seus primers contactes amb la música doncs ens haurien de remuntar a la seva època d'estudiant en un lloc que es coneixia com Sant Rafel, que en definitiva era una confiteria que tenia per nom París, ves per on. El cas és de que ja a Buenos Aires, l'any 1958, va començar a recórrer, pues, com ja es coneixia, suposo, el gremi, confiteries i salons de cafè, per escoltar a orquestres que allà tocaven en viu. Aleshores, i bueno, no tant aleshores, molt més cap aquí, no sé avui, perquè en fa molt que no estic, però a Buenos Aires serà molt comú disfrutar de bons músics i de música en viu presentar un cafè o altra cosa, lògicament. El cas és que en una d'aquestes, la Richmond d'Esmeralda, que era, perdoneu, m'he equivocat, la Richmond d'Esmeralda, sí, amb un dels descansos d'aquesta orquestra de tangos, Armando Pontier, de la que Julio Sosa era vocalista, va pujar a cantar amb l'orquestra de Mario Cardi i va tindre tant èxit que allà mateix li va oferir tindre un sou per cantar amb ells. Més endavant, una altra orquestra, més important potser, la Jazz San Francisco, el va també contractar com vocalista, en la que va fer la seva primera gira, per tota la República Argentina. Fou en aquesta època quan ell va adoptar el nom d'Alberto Cortés, ja que a alguns membres de l'orquestra no els hi resultava massa comercial el cognom que tenia de García, i com vivia en el carrer Hernán Cortés, algú li va suggerir el nom d'Alberto Cortés, que finalment ell va canviar i el va acabar amb zeta sense tilde, i convertint-lo en Cortés. Un 2 de juliol de 1960 va partir de Buenos Aires i després de, bueno, una peripècia de viatge, doncs va arribar a Gènova i després, atravessant Europa, van arribar a Bèlgica. Allà havia estat contratat per un grup que es feia dir Argentine International Ballet and Show. L'espectacle fou un fracàs, per cert, però amb una d'aquestes actuacions, com sempre han dit, l'Assad també juga, doncs amb aquestes, una d'aquestes, hi havia un productor musical de nom, espero dir-lo bé, Willy Van Den Steen, que li va agradar la veu i li va demanar que enregistrés un EP amb temes populars d'Argentina, com el Sucu Sucu, Sabor a mi, Les Palmeres i Un dia de sol. I que això va tindre com a conseqüència l'enregistrament d'un disc, un EP, i podríem dir que a partir d'aquí, d'aquestes circumstàncies, també es va donar la circumstància, valgui la redundància, de que va aprendre francès. I va ser aquest moment quan va descobrir a Jacques Brel. Va seguir enregistrant i actuant en solitari en televisions des d'Alemanya, Holanda i Bèlgica. Realment va ser conegut, i anirem acabant, com el gran cantautor de les coses simples. Algunes de les seves obres més conegudes, i qui no les recorda, són En un rincón de l'alma, Cuando un amigo se va, Callejero, Mi arbolillo, A partir de mañana i altres. Bé, i l'última que tinc anotada per no ometre-la, també molt significativa per ell, era El abuelo. Malauradament, com dic, doncs la vida traspassa, i ell, les homes, les persones també, i va morir a causa d'una hemorràgia gastrointestinal un dia 4 d'abril de l'any 2019 en l'Hospital Universitari de Porta del Sur, a Móstoles, a la Comunitat de Madrid, aquí a Espanya. Comptava aleshores amb 79 anys d'edat. I dit tot això, el més rapidet que hem pogut, perquè, com veieu, la seva vida va ser moguda i, per suposat, intensa, doncs anem a escoltar aquesta cançó, en aquest cas d'Alberto Cortés, en aquest cas, com dic, ja l'hem citada, va ser registrada l'any 1960 i porta per títol, espero que us agradi, segur que la recordeu, que es diu Les Palmeres. O sigui que, si us sembla, anem a veure què tal sonaven i com recordem Les Palmeres. Cançó molt agradable.
Les Palmeres. Las palmeras. Está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí, oh cariño mío, dime que sí, oh mi cariñito, no quiero vivir.
La cançó, oi? Molt bé, a mi m'encanta, i sobretot contrasta molt aquells inicis amb la seva trajectòria posterior, però molt reconeixible. Aquest to, aquesta forma de parlar, és inconfusible. Tot seguit, ens anem a retrobar una altra vegada amb un grup que m'ha escoltat, no ahir, evidentment, no aquesta temporada, però que coneixem d'altres vegades que hem parlat amb ells. Ens referim a Los Jóvenes. A Los Jóvenes, que com sabeu, va ser un grup, no ens estendrem, perquè entre altres coses, doncs no és tan fàcil de trobar algunes dades sobre alguns grups que van estar, i en aquest cas que parlem de Los Jóvenes, doncs bastant temps. És un grup molt versàtil dintre de la seva, del seu camp d'actuació, degut en que potser doncs el fet de que freqüentment intervinguessin o intervinguin, perquè no tenim notícia oficial de que s'hagin dissolt, tot i que han passat uns quants anys, i bé, per això estan les suplències o substituir alguns dels components del grup. Però, com dic, possiblement la seva versatilitat estigués relacionada en el fet d'actuar, sobretot, en festes majors, i, lògicament, el seu repertori s'ampliava adequant-se a aquesta circumstància. Normalment versionen temes dels anys 60 i 70. Els components que diem d'inici va ser Manel, baix i veu, Quim, bateria, Urbano, guitarra, rítmica i veu, Javi, guitarra, solista i veu, Joan, pianista, i podríem dir que la història del grup es remunta a l'any 62, 1962, en què es va formar el grup, que com ja et dic, doncs podríem dir que va seguir en definitiva una línia molt marcada per la influència en aquest sentit de The Shadows, i que van formar part de l'important moviment musical que es va viure a Sabadell, Barcelona, durant la dècada dels 60. En els anys 80, els Jóvenes es van reunir per actuar, com és costum a molts grups, en una mena de revival organitzat per la discoteca Albatros de Sabadell, on varen actuar al costat d'altres grups emblemàtics de la ciutat de la dècada de les 60. En aquest concert es va registrar un disc en el que varen intervindre tots els grups que varen participar amb el títol de Ahí vuelve la plaga. I ja per anar acabant, perquè no hi ha masses dades, com dic, d'aquest grup, dir que 40 anys després dels seus inicis, Los Jóvenes es van tornar a unir tocant doncs, per al tipus de públic d'ahir, d'avui i qui sap si de demà. El cas és que la seva música per molts és inolvidable i va marcar una època. Únicament tenim la notícia de que dels 5 components que eren al principi, 3 d'ells continuen en el grup. Dit tot això, doncs potser que recordem aquest grup i aquella manera de fer tan sesentera que tenia. I hem escollit un tema, doncs, que, bueno, és, com et diria jo, no és dels més famosos d'ells, van versionar cançons, doncs, de tot tipus, evidentment, i també d'Animals, etc. Però hi ha algun tipus, com el que escoltarem ara, que té per títol Què llorar. Aquest es va registrar l'any 1965, i el que considero és que seria un bon moment, doncs, per escoltar-ho. Aviam si recordeu aquestes veus i potser la cançó.
Yo tengo la razón, sin dudar. Acabo de perder mi gran amor. Y yo intento olvidar y oculto mi pesar, pero solo sé que llorar, que llorar. Estoy tan cansado que yo ya no puedo más. La gente encuentro y no les quiero hablar. Si te pudiera ver, pues llanto conseguí no más. Lo sé, que llorar, que llorar. No quiero que me vean llorar. Me avergüenza ser visto así. Mi llanto yo lo oculto en mí. Mas volveré a ser quien fui cuando pueda ese amor olvidar. A muchos corazones romperé. En dos lo partiré. Mas si recuerdo tu amor, más que llorar, que llorar. No quiero que me vean llorar. Me avergüenza ser visto así. Mi llanto yo lo oculto en mí. Mas volveré a ser quien fui cuando pueda ese amor olvidar. A muchos corazones romperé, en dos lo partiré, mas si recuerdo tu amor, no haré más que llorar, que llorar. No haré más que llorar, que llorar. No haré más.
Bueno, ja heu vist quina cançó, oi? Se sentera total, aquelles guitarretes que escoltàvem. I, bueno, estava mirant el guió i, com hem dit abans, anem a escoltar un altre tema de Los Polares. I us explicava l'anterior moment de que era un intent per part meva, espero que entendible, de ser justos, precisament, en aquells grups que es varen formar aleshores. I dic això perquè escoltaves una cançó i tardava molt, i després escoltaves una altra i era com si et decepcionessin. D'alguna manera et senties que allò no responia, doncs, a el que tu havies escoltat. Potser perquè havíem escoltat l'original. Penso que també és una dada a tindre en compte. El fet és que abans hem escoltat un tema de Mames Antepapes i actualment el que farem és escoltar un altre cover d'un tema que ja vam escoltar d'un altre grup aquí. És una cançó que porta per títol Quiero que me quieras, i bueno, de la cançó que diu, jo suposo que quan la sentiu de seguida la recordareu, però sobretot té el missatge aquest de dir, imperatiu, de dir quiero que me quieras. El que passa és que orquestalment, musicalment parlant, doncs possiblement la interpretació la trobeu una mica diferent a la que vareu escoltar la primera vegada. En qualsevol cas, és el vostre privilegi de jutjar-ho i valorar-ho. Anem, doncs, a escoltar Quiero que me quieras, de Los Polares, també amb un enregistrament, en aquest cas, de l'any 1966. Estic segur que l'heu reconeguda i recordada, la cançó. Potser, personalment opino, que aquesta versió, aquest cover, tenia com una miqueta més de força que l'anterior. També és veritat que l'altra, tot i que no massa, era anterior. Però bueno, el cas és que aquesta cançó, doncs en el seu moment, estava plena de força, cantada en anglès, per suposat, i plena de ritme. I era l'exigència de que volia que l'estimés. Doncs bueno, molt bé. I ara, doncs anem endavant i ens anem a escoltar amb un intèrpret que realment paga la pena i potser sigui una de les millors veus dintre d'aquesta època i estil que hem tingut dintre de la cançó romàntica. I no ho faig expressament, però són vides intensíssimes, són grans intèrprets i protagonistes de la nostra història musical i, lògicament, hem d'atendre a la seva presència i al seu record. Parlem de Luis Manuel Ferri Llopis. Sabeu qui era? Era aquest senyor, malauradament ja no viu, més conegut per el seu nom artístic Nino Bravo. Nascut a Aielo de Malferit un 3 d'agost de 1944 i traspassat, com després al final veurem, un 16 d'abril de 1973, és a dir, pràcticament, si no menteixo, doncs ja veieu l'edat i el temps que va poder viure. Com hem dit, fou un cantant de balada romàntica. Durant aquests anys que va treballar, sobretot al principi, va compaginar el treball amb la seva afició al cant i va crear a finals de 1962 un grup que es deien Los Hispànicos. Eren els seus amics Félix Sánchez i Salvador Aranda, el trio musical es va convertir en quartet quan va entrar el Liceo Fernando Fenollà a la bateria. Realment, el grup es va fer, doncs, bastant famós en el seu entorn. Va assistir a diverses presentacions, doncs, de falla, bailes, balls i rebelles de l'època. Però el cas és que el que fan ell va realitzar les seves primeres gales i un recital en el Teatre Principal de València que li van generar pèrdues. Vull dir, la cosa no va pintar massa bé en un principi. Això passava al costat del que va ser el primer mànager que va tindre, Miquel Ciuran, que va ser qui el va batejar amb el nom artístic de Nino Bravo. Curiosament, va ser rebutjat per la discogràfica RCA, era això l'any 68, i el 1969 va ser contractat per la casa Fonogram, sota el segell Polydor. Tot això a la mà del seu productor artístic del moment, Alfredo Garrido García. El seu primer senzill es va registrar en cançons de Manuel Alejandro, Como Todos i Es el Viento. Va acudir al Festival de la Cançó de Barcelona amb un tema que es deia No debo pensar en ti, que per cert no va tindre èxit. El cas és que en juliol del 1970 va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó celebrada a Atenes i allà va quedar en quart lloc. La cançó era una d'Augusto Algueró, El Adiós. El mateix any 70 va participar en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb un altre tema, Elisabet. Curiós és saber que fou acompanyat de l'artista Carmen Sevilla en qualitat de jurado espanyol, de jurat en aquest cas, i el compositor i productor, com no, Augusto Algueró, com a director d'orquestra. A més de l'artista espanyola, que també va anar-hi, Rosa Morena, que en qualitat de participant presentava a Andorra. En fi, no està malament. Anem avançant i sap greu, però no tenim temps per allargar-nos tant. Hem de dir que el 15 de març de 1973 va realitzar la seva última actuació a València, dintre del paradox 73 de les conegudes falles valencianes. Un dia, concretament el 16 d'abril de 1973, Nino Bravo, acompanyat pel seu guitarrista i amic José Juesas francès i el duo Humo, van marxar tan molt aviat des de València cap a Madrid. A pocs quilòmetres, en el terme municipal de Villarrubio, amb una curva en la que havien ja hagut diversos accidents, doncs el fet és que va tindre l'accident que resultaria mortal. El cotxe va sortir-se de la carretera i va donar diverses tombarelles. Hem de concretar, per acabar, que des de mitjans del 69 fins al mes d'abril del 1973, Nino Bravo va enregistrar 60 cançons que s'han convertit, lògicament, evidentment, en clàssics romàntics per excel·lència. En fi, posteriorment o pòstumament, doncs s'han sortit alguns enregistraments, inclús, segons diuen, alguna en forma que s'havia trobat, en forma de maqueta. Quan han començat el programa, perdoneu un segon, doncs no us he preguntat com anava el refredat, els refredats. Malauradament, jo us puc afirmar que el que fa el meu té, gaudeix d'una salut gairebé insultant. En fi, que farem el fred, fa que pujar i ens hem d'aguantar. En fi, per acabar, doncs, dir-vos, com ja dic, doncs, la seva història, que no la seva música, va acabar aquest any 1973. Nosaltres doncs hem volgut retre-li un petit homenatge avui, escoltant una cançó d'ell, enregistrada l'any 1969, que crec que, bueno, tot i que avui dia no s'escoltin massa a la ràdio, crec que ningú ha oblidat. El títol d'aquesta cançó no és un altre que Te quiero, te quiero. Anem a escoltar-la, i, bueno, i de presseta, perquè ens queda molt poc temps. De totes maneres, després de la cançó, tornem. Fins ara.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel. Seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero.
Bueno, què us ha semblat la cançó? Coneguda, oi que sí? I veient l'hora, veig que ens toca ja, doncs, d'acomiadar-nos. I ho farem, aprofitant que ens queda poc temps i no necessitem fer un gran discurs, doncs, escoltant una altra cançó de Juan y Junior. L'últim dia vàrem escoltar dues nenes, si no menteixo, però també vàrem comentar el primer i el segon dia que el seu últim èxit, Cometes, Cometes, va ser, si no m'equivoco, no voldria mentir, Andorinya. Doncs bé, us deixarem aleshores amb aquesta cançó, amb la qual ens acomiadarem, doncs, fins al diumenge que ve. I com us deia, espero que puguem superar aquest refredat, que, com veieu, hi ha moments que estàs molt bé, però l'al·lèrgia combinada amb el refredat tenim aquest petit problema. Jo ho faig amb molt de gust, i amb tot l'esforç que calgui. Per tant, com dic, us acomiado, us emplaço el diumenge que ve, a la mateixa hora, aviam si escoltem més música i gaudim tot plegats. Per tant, una abraçada a tots i us deixo amb Andorinya, que és un enregistrament de l'any, doncs mira tu, aquí el tenim, 69. Era de l'últim temps abans de desfer-se el grup. Per tant, que tingueu tots una bona setmana i fins diumenge que ve. us deixo amb Andorinya.
Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noches, Nanu Pereira.
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
¿Cómo vas, nene? Que muy sí, bien, que se pues. Nos viene la Navidad, ¿eh?
Pues sí, señor, nos viene la fiesta nadalenca, como dicen aquí.
¡Guau!
Wow. Sí, sí, sí.
Qué bien que parla catalán, ¿eh?
Es claro que sí, Oma.
Qué bueno, qué bueno, qué sí. Bueno. Nanu, como siempre, hoy tenemos, como siempre, mucha música, muchas canciones, mucho tango, mucho folclore. He traído un mate nuevo, Nanu. Lo van a ver en las redes sociales.
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí. Es un mate de calabaza para que la gente cuando lo observe, ¿vale? Es un mate de calabaza pelado totalmente. Quiero decir, normalmente los mates se hacen con cuero, se tapan con cuero. Esta es la calabaza auténtica. Muy natural lo que yo traje hoy aquí. Quiero decir que es una calabaza que parece que fuera de madera, pero en verdad es el fruto.
Se ve madera. Se ve madera.
Un posa mate para que no, claro, porque termina en punta.
Ay, qué guapo eso, el óleo de
tunuca. Un posa mate de cuero. Lo van a ver porque ya pincharé fotos, la gente lo verá. Ahora lo estoy describiendo un poco. Lo compré en Punto Mate en el Uruguay, que si alguien lo busca, bien. En la zona de Pocito. No vamos a decir la dirección porque si no, ya nos pagan muy poco para esas cosas. Que esto es